Kids, New York City has lots of great restaurants, but I didn't discover my favorite falafel place until the summer of 2013. It's a funny story, actually. I'd had an unusually light breakfast that morning. Yogurt with a little fruit.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Temps ara per la petita pantalla, que el suplement és sinònim de Marta Ferrer. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Paula Carreras, com estàs?
Hola, molt bé.
I això que sona, què és?
Això que sona és el tràiler de How I Met Your Mother, que és aquesta sèrie que és una comèdia que segurament... Bueno, la Marta segur que l'ha vist. Tu, Roger, no sé si l'has vist.
Sí, no?
Com a conocí vuestra madre.
Sí, tant. Sí. Amb el Tesbi, no? Que és el personatge aquell lligon, no?
Exacte, sí.
El Ted Mosby, el Ted Mosby, correcte, sí.
El Ted Mosby i el Barney és el...
El Barney, el, exacte. El Barney és el que té aquella col·lecció de porno, ja me'n recordo, sí.
Sí, és que avui amb la Marta volíem fer una cosa, que és parlar de plaers culpables, o sigui, de sèries que són una mica guilty pleasures. Aleshores...
Home, no és una guilty pleasure,
Bueno, bueno, per mi és una mica guilty pleasure perquè és una mica un refregit de Friends.
És veritat, aleshores, tens raó.
O sigui, és ple perquè és bona i ens fa gràcia i l'hem gaudit tot, però és una mica plaer culpable per això, no? Perquè dius, bueno, clar, és que és bona, però perquè s'assembla tant a Friends que si t'agrada Friends segurament t'agradarà. Aleshores, en aquest sentit és guilty pleasure i, bueno, per qui no sàpiga què és How I Met Your Mother, és una comèdia que ara es pot trobar a Netflix, que està ambientada a la ciutat de Nova York, com Friends, i que bàsicament explica la història del Ted Mosby, que és aquest personatge protagonista que la dèiem, i de com el Ted coneix a la seva futura dona, i ho fan tota l'estona a través d'un flashback, que és com el Ted explica als seus fills l'any 2030 la història de com va conèixer la seva mare el 2005. Aleshores, clar, o sigui, tu ja parteixes de la idea de que la coneix perquè està explicant la història als seus fills. És una mica com el llibre de Sang Freda de Truman Capote, que ja d'entrada saps que hi ha un assassinat i saps que qui ha mort i saps què ha passat. L'únic que et falta és saber com ha passat tot això, no? Doncs aquí passa el mateix. I clar, és una comèdia divertida, o sigui, jo per mi té la cosa aquesta de que s'assembla massa a Friends, no? En el sentit de que és una sitcom que passa també a l'apartament d'ells i al bar de sota de casa seva, que són un grup de 5 amics que durant 9 temporades els hi van passant coses, i jo crec que si t'agrada Friends poden passar dues coses, o bé que t'encanti How I Met Your Mother o bé que la detestis precisament perquè s'assembla massa.
I escolta'm, quina relació hi ha entre aquest Ted Mosby, que és el protagonista, i Catalunya? Perquè crec que hi ha una mena de vincle, no?
Sí, bueno, és que això és molt gros, Roger, perquè és que no sé si recordes que fa pocs dies Manel, el grup de música, sí, va penjar un vídeo antic d'ells quatre cantant Dos Hombres i un Destino, que el van penjar a Twitter. No sé, si el vas veure.
Era un vídeo que tenia 10 anys, o així.
Sí, exacte, sí, feia molta gràcia aquell vídeo. Doncs bé, l'actor que interpreta el Ted Mosby, que és el Josh Radnor, va retuitar el vídeo i va dir: "M'encanten les cançons del grup Manel". Però és que això no és el primer cop que passava, perquè l'altre dia el Bruce Teva d'Adolescents i Cat recuperava uns tuits del Ted Mosby de fa 6 anys, bueno, dic del Ted Mosby però em refereixo a l'actor, el Josh Radnor, on l'actor recomanava Benvolgut i El Mar com a Song of the Day, les recomanava dient: "Aquesta és la cançó que porto escoltant tot el dia, Benvolgut i El Mar". I el 2014 també l'actor va recomanar a tots els seus seguidors de Twitter que anessin a veure el concert que Manel va fer a Nova York l'any 2014, i llavors, de fet, ell mateix també explicava que havia anat al concert de Manel, que els havia conegut, que s'havien entès superbé, que s'havien fet amics, en fi. És que realment el món és molt petit i això és una història que a mi em flipa.
Home, doncs és que sí, ho estic buscant, i efectivament, des del 2014 que veig notícies relacionades amb ell, una persona que l'estic buscant a Twitter que té 627.000 seguidors. Clar, estem parlant...
Clar, és que només de pensar com arriba Ted Mosby a escoltar Manel...
No ho sabem, no?, com ho va conèixer.
No.
Home, doncs l'hem de buscar, aquest senyor, perquè l'hem de fer una entrevista. L'hem de buscar. Tenim ja la Sònia i la Sara en marxa buscant en Josh Radnor. Molt bé, fantàstic. Sí. Aquesta és la primera proposta d'aquests plaers culpables que avui ens porten la Paula i la Marta, però en tenim més.
Did we order Chinese, Greek, and Italian food last night?
And hot dogs.
Ugh, last night's a blur.
Hey, what did we end up watching?
Was it Baby Monitor Sound of Fear, or...
could call girl?
No, I'd remember if we'd rocked a spelling.
Hey, they should make a lifetime movie.
Què és això, Marta?
Mira, això és jo crec que una de les sèries guilty pleasure per excel·lència. És Gilmore Girls. I és d'aquelles sèries que saps que no és bona, perquè poques coses la salven. No és una d'aquelles sèries de culte que formaran part de les típiques llistes de 10 sèries que has de veure abans de morir i que sempre acaben encapçalant Breaking Bad, Mad Men o The Wire, no? Que sembla que només hi hagin aquestes tres sèries. Però és d'aquelles sèries que la comences a mirar un dia per passar l'estona i de cop no saps ben bé com, són les 5 de la matinada i has vist una temporada sencera. Pels que encara mai us hagueu atrevit a deixar-vos endur per la màgia de les xiques Gilmore, que és com se la coneix aquí, és una sèrie creada per Amy Sherman Palladino, la teniu sencera a Netflix, de fet, i parla sobre la Lorelai Gilmore, que és una mare soltera bastant jove, i la seva filla, la Rory, i una mica doncs, de les peripècies amb què es troben al petit poble on viuen. I aquí entren en joc, sobretot, trames romàntiques que de debò és que són dignes del millor colabrot i dilemes familiars que sovint el que són és retrats de relacions mare i filla, tant entre la Lorelai com entre la Rory, com entre la Lorelai i la seva pròpia mare. I llavors són relacions que són bastant disfuncionals, que no acaben de funcionar gaire, però que per la seva disfuncionalitat doncs també són molt divertides.
Escolta'm, i què fa que enganxi tant aquesta sèrie?
Doncs, tot i que no us sembli, les trames aquestes de colabrot que proposa, que ja estan fetes perquè t'enganxis una mica com un desgraciat, malgrat lo descabellades i retorçades que acaben sent, perquè ho són una bona estona, de descabellades i de retorçades, hi ha girs de guió que a vegades no s'acaben d'explicar i que a mesura que van passant les temporades porten els personatges per uns camins que el que et fan és agafar una mica més de mania a les protagonistes, segons com, però malgrat això, per mi la sèrie té dos punts forts, sobretot. Un és la Lauren Graham, que interpreta la Lorelai i que té un talent còmic bastant reconegut, no és que la descobreixi jo, la Lauren Graham, vull dir que tothom sap que fa bastanta gràcia. Ella entén molt bé el seu personatge i l'interpreta magníficament. I després l'altra cosa que també s'ha de destacar són els diàlegs. Amy Sherman Palladino, salvant molt, molt les distàncies, s'assembla a Aaron Sorkin, en el sentit en què tots dos escriuen diàlegs que van a velocitats trepidants. Si heu vist The Newsroom o El ala oeste de la Casa Blanca o qualsevol de les pel·lícules que ha escrit Aaron Sorkin, sabreu que tots els seus personatges són molt enginyosos tota l'estona i parlen a la velocitat de la llum. Doncs Sherman Palladino fa això, però ho porta al terreny de la comèdia i del colabrot. Els personatges també són molt enginyosos, sempre tenen una referència a la cultura pop a punt i parlen molt, molt ràpid. Són diàlegs que són com una partida de ping-pong en què et costa seguir una mica el ritme. I per mi, això que després és el que et fa riure perquè té gags que són bons i els personatges en si fan gràcia perquè també són una mica desgraciats, doncs et fa passar una bona estona i és el que més salva la sèrie.
Mm-hmm. Escolta'm, hi ha hagut un revival, no?, d'això també?
Sí, van fer un revival, es van sumar a la moda aquesta que ara ha estat com tan d'actualitat, de fer revivals de totes aquelles sèries que en els 90 van triomfar. I jo crec que això està de moda una mica perquè vivim en un temps que és molt nostàlgic i a part, doncs, aquests revivals són una gran campanya de màrqueting de les plataformes online tipus Netflix i HBO, però més o menys jo crec que ha quedat demostrat que són revivals que funcionen amb èxit relatiu. Jo, si he de salvar un, salvo sobretot la tercera temporada de Twin Peaks, per exemple, que em sembla magistral, però crec que coses com Fuller House o aquestes noves temporades que han fet d'Expedient X doncs han funcionat relativament, i el revival de les Gilmore en aquest sentit no és cap excepció. Crec que és una manera de tancar una mica alguna de les trames que potser no van quedar tan tancades a les temporades originals, però és un exercici en el fons d'intentar reviure uns anys que ja no existeixen, i clar, sense fer spoilers, a més té un final que et fa posar les mans al cap i vols tirar-li de tota la tele. Jo des d'aquí vull fer una crida als guionistes de Gilmore Girls per dir que de debò no calen més temporades.
Welcome to New York's Upper East Side, playground to all my friends. Wanna know how the rich and popular live? Well, I live to diss and tell. Meet the former It Girl.
I needed to get away from...
Què és això, Paula?
Home, això és Gossip Girl, que va ser un fenomen que es va estrenar fa més de 10 anys i és un drama adolescent que narra la vida d'un grup de joves de l'Upper East Side de Nova York que són estudiants de centres superelitistes, són gent que són amb moltes famílies de molts diners que també flirtegen amb les drogues, amb el sexe, amb l'alcohol, tenen molts altres problemes I és una sèrie que es va estrenar el 2007, però que ara està a Netflix, i jo, per, bueno, jo quan es va estrenar el 2007, el meu col·le es va posar molt de moda i ens encantava a tots, i ara, per coses de la vida que no venen al cas, fa poc la vaig tornar a veure, i la veritat és que vaig flipar. O sigui, la incloc aquí a la llista de plaers culpables perquè és tremendíssima. O sigui, no hi ha per on agafar-la. Els personatges, o sigui, és que crec que són superplans. Jo, aleshores, me la mirava amb fascinació, eh? Però si la tornes a veure, t'adones de coses com aquestes, no? Que els personatges no s'aguanten, que el guió és molt inversemblant, que les trames són super exagerades, que tots sobreactuen moltíssims. O sigui, semblava una mica com una telenovela d'aquestes cutres, però molt pija, o sigui, volent ser molt pija, i amb gent molt, molt guapa. Aleshores, és que no hi ha per on agafar-la i fa molta gràcia veure-la des d'aquesta altra òptica.
T'has fet gran, Paula.
Sí, m'he fet gran, m'he fet gran.
Per tant, Guilty Pleasure també, Gossip Girl. Encara una altra proposta. Això és Terrace House, ho hem de dir així, això, Marta?
Sí, ho hem de dir així. I jo amb Terrace House em tiro a la piscina del friquisme i ja prometo que és la primera i l'última vegada que porto una cosa tan friqui, i a partir d'ara tot serà Mad Men, The Wire i Breaking Bad, eh? Però el que vinc a recomanar és un reality japonès. Us proposo una mica la versió japonesa de Gran Hermano.
Ha estat difícil
sí,
de pair, Marta?
Sí, està fent molt mal, realment. No, però el que és una versió japonesa de Gran Hermano, la podeu trobar a Netflix, té diverses temporades que són diferents entre elles, però l'última es diu Terrace House Tokyo 2019-2020, i és exactament el que us esteu imaginant. Són 6 joves japonesos, 3 nois i 3 noies, que conviuen en una casa que és molt maca i molt moderna i està molt bé, durant una temporada indefinida, i llavors, a diferència de Gran Hermano, l'audiència no té el poder de decidir qui es queda i qui marxa, sinó que ho decideixen els mateixos concursants. I llavors la gràcia de tot això és que el reality està dividit entre les escenes que veus dels concursants dins la casa i llavors escenes en què 6 personatges del món de l'humor japonès comenten el que està passant dins la casa. Llavors tens dins de la casa 6 joves que s'ho estan prenent tot molt seriosament i fora tens 6 tertulians que van molt a fons amb aquests joves, que se n'enriuen molt d'ells i se n'enriuen sense pietat. I llavors tu, en el fons, el que et passa és que mentre estàs veient el reality no t'importa gaire el que està passant amb aquests joves, sinó que el que vols és que tallin i que t'ensenyin directament doncs, tots els comentaris d'aquests humoristes que realment són molt divertits perquè és que són molt despietats.
Doncs aquests són els plaers culpables de la Paula i de la Marta. No marxeu perquè vull incorporar una persona també en aquesta conversa. Dani de la Orden, bon dia i bona hora. Com estàs, Dani?
Bé.
Com ho portes, això?
Bé, a punt de rodar, acollonit, no t'ho negaré, però bé.
Clar, perquè tu devies parar en sec, no? Et va enganxar això, crec que rodant la teva última pel·li, que és Papà i Mamà, no?
No, estàvem rodant una pel·lícula per Netflix i just vam acabar de rodar i ja fèiem com rodàvem una mica acollonits en plan de... Ui, està tossido. Però va acabar just el rodatge quan ja començava això a ser un problema molt més greu. I ara rodem Papà o Mamà ja amb les mesures de confinament. Mm-hmm. Mascaretes...
O sigui prova, que no havíeu començat a rodar encara Papà o Mamà?
No.
I clar, suposo que serà una feinada diferent i una prova de foc per tots, no?
Sí, però també hi ha la part com positiva de que la gent que està comparada al sector i amics i tal, doncs hi ha molt interès a dir hòstia, però es pot, saps? I jo crec que això és important, saps? De que hi ha una manera d'adaptar-se perquè, clar, moltes coses no es poden parar, però en concret el cinema i la producció de sèries tampoc.
Però, clar, per exemple, els actors per mantenir la distància social?
No, perquè els actors es fan la prova. Aleshores, el que passa és que els actors que tenen que tenir contacte físic, petons, abraçades, el que sigui... Doncs es fan la prova i entre ells sí que es poden tocar, però s'han fet la prova, han deixat el marge de seguretat suficient i tot l'equip, diguem, va amb epis al rodatge que està prèviament desinfectat. Mm-hmm. Aleshores, el tema és que tot l'equip va amb els butos aquests blancs, no?, que semblarà el rodatge del final de la pel·lícula d'ET. I res, i aleshores és com que els actors el que sí que han de tenir és com el compromís de que després de rodar doncs, no se vagin a tomar la cervecita a la terrassa.
Clar. Saps?
Perquè qualsevol marge de llibertat que es donguin compromet el rodatge.
Clar. Quan i on comenceu a gravar, Dani?
En 4-5 setmanes a Madrid. I després acabem a Tenerife, que per el que em diuen la cosa està una mica més... més calmada. Però, clar, el que pinta que és que fins que no surti una vacuna, el modus operandi del rodatge serà aquest.
Aleshores, sí, testos.
Nosaltres funcionem amb una mica en conillet d'Índia i aviam el que ens trobem.
Perquè aquesta producció de qui és, Dani?
És una producció d'Antena 3 amb Warner.
Clar.
És una comèdia sobre uns pares que no es volen quedar a la costa dels seus fills, llavors es dediquen a putejar els nens perquè cap es quedi amb el familiar, perquè volen tenir temps lliure. Una comèdia una mica gamberra, familiar, i en principi s'estrena el Nadal. Aleshores, clar, havíem de començar ja arrossant el que ens deixava a nivell de fase, no? Que ara mateix en principi estem fent tot acord a el que ens deixen, i per arribar al Nadal o al gener o al desembre.
Escolta'm, deixa'm que et feliciti perquè no has parat aquest últim any. Has estat codirector també de d'Elite, aquesta sèrie de Netflix que ha estat tot un èxit també, que ha arribat ja a la tercera temporada.
Sí.
I els projectes no se t'aturen a tu, eh?
No, jo crec que, bueno, ara toca veure com reconduïm això, i també tinc molta curiositat per a nivell de cine i sèries, no? Una mica què és el que ens portarà tot el que ha passat, no? És a dir, es faran pel·lícules del Covid, es farà com una espècie de thriller que passi a One, d'on t'explico d'on va sortir el virus, es farà una espècie de thriller polític amb tot el que... No, és com l'11 de setembre, la guerra d'Iraq i tot el... No? I és com, saps, inclús, no sé, es faran comèdies d'això en algun moment? Saben les distàncies, que... perquè clar, és un tema que serà, és tan natural i és un error del món que jo crec que s'haurà d'integrar d'alguna manera en els diàlegs i demés, perquè no és que sigui un cas concret, sinó que és parlar de l'11 de setembre amb una pel·lícula és normal, és natural, si has dit la trama, no? I sempre hi ha com aquesta curiositat, no? Bueno, quin interpretarà Fernando Simón?
Què has estat mirant tu aquests dies a nivell de sèries i pel·lícules? Que
jo ara mateix ben atrasat, tio. Jo Breaking Bad, ara mateix.
M'ho diu, encara vas amb Breaking Bad?
Sí, he despertat molt tard amb les sèries. Moltíssim. O sigui, no tinc excusa. No m'agrada molt veure sèries perquè em veig molt... Bueno, pues m'agrada més anar al cine i tal, i a casa sempre em distrega, aleshores no som molt de veure coses a casa. I entonces, bueno, pues mira, estic ara amb Breaking Bad, he vist Ozark, que m'agrada molt, però sempre que hi ha un diàleg de sèries, no? Jo estic bastant callat i tampoc és que sigui un tema de conversació que em fascini.
Home, et dediques a això? Et dediques a això? Vull dir que...
Sí. Però, bueno, no sé, no, o sigui, m'agraden, però mai he sigut un gran fan. I això que ara hi ha, pues, això, tertúlies i programes i llibres, i és com el tema de conversació ja no és que llibre estàs llegint, sinó que sèrie estàs viendo, no? I jo no acostumo a seguir cap, perquè vaig sempre una mica endarrerit. Això sí, els dèlegs de Friends, de Frasier i de Simpsons, me'ls sé de memòria. I que jo em vaig quedar a la sitcom. Que les trobo una mica faltada, de fet. I crec que personalment m'agradaria que tornés una mica les capsules aquestes de 20 minuts de que primer és únicament la comèdia, no?
Doncs ja ho saps, has de crear els plats bruts de l'any 2020.
Ojalà.
Dani de la Orden, una abraçada ben forta. Cuida't molt, que vagi molt bé la tornada a la feina.
Igualment, moltes gràcies. Una abraçada.